l'Infomigdia.
Salutacions i bona tarda. Calella ha acollit una de les concentracions en defensa dels refugiats. La protesta contra la política europea davant la crisi dels refugiats va arribar concretament ahir al vespre a Calella, convocada a última hora per l'Assemblea Calella pels Refugiats i en resposta al desallotjament forçós del camp d'Idomeni a Grècia. La concentració tenia per objectiu reclamar les institucions que garanteixin els drets humans de les persones que fugen del conflicte sirià. Es va penjar el cartell de l'Assemblea en un dels balcons de l'edifici consistorial i durant l'acte es va reproduir el colpidor missatge de veu d'una infermera catalana detallant el tracte que les autoritats gregues estan dispensant als refugiats.
Edu Millán, membre de l'Assemblea Calella pels Refugiats, explicava ahir minuts després de cloure's l'acte de protesta que la ciutadania no pot quedar-se quieta davant l'actuació de les autoritats gregues amb els refugiats del camp d'Idomeni. Les notícies de violència policial i el llançament de gasos lacrimògens durant la matinada de dilluns a dimarts per fer fora els exiliats va precipitar la convocatòria feta a correcuita de la concentració que va tenir lloc a les 8 del vespre a les portes de l'Ajuntament. Ciutadans anònims i representants de forces polítiques de Calella van expressar així i de forma sonora el seu rebuig a la política d'acollida que compta amb el beneplàcit de la Unió Europea.
Vergonyant, sí, totalment. Ens trobem que vinga gent que fuig de la guerra, que fuig de la mort, truca a la porta de casa nostra per demanar ajuda, auxili, un dret a una vida digna i nosaltres l'única resposta que els hi donem és una patada perquè tornin a casa seva. És cert que el desallotjament d'Idomeni ha sigut a càrrec del govern grec, però al mateix temps la Unió Europea ha sigut còmplice. La seva immobilitat ha resultat en una complicitat flagrant.
Calella pels Refugiats va penjar el cartell de l'Assemblea Local a un dels balcons de l'edifici consistorial en una acció més que, explicava Millán, busca remoure consciències i donar força al seu moviment.
Per començar, la campanya de Lliguem a la Unió Europea ha tingut bastant de ressò. Com tu deies, ara la repetirà malgrat i hi ha gent bastant coneguda que s'ha fotografiat. És a dir, que sí que estem aconseguint coses. És cert que nosaltres per si sols no podem canviar la situació, però sí que podem intentar conscienciar més gent perquè entre tots sí que puguem produir un canvi.
L'Assemblea Calella pels Refugiats farà aquest dissabte a la tarda una nova trobada a qui conviden a tots els ciutadans que també volen alçar la veu contra la situació dels refugiats i exigir un futur digne per tots ells.
Gràcies, Aleix. I Calella s'ha afegit a la campanya comarcal contra el mosquit tigre. Els espais públics són un dels focus d'acció de la campanya de tractaments especials que ofereix el Consell Comarcal per tal de frenar l'expansió del mosquit tigre que va desembarcar a Catalunya l'any 2006. S'aplicaran larvicides als embornals i altres punts d'acumulació d'aigua que són els llocs de cria d'aquesta espècie temuda també per les picades. Ho ha explicat el conseller delegat de Salut Pública del Consell Comarcal, Jordi Mir.
Abans, que tres anys, perquè entenem que ha començat a ploure abans, pel que deies al principi molt bé, de que l'hivern no ha estat fred i, per tant, moltes larves poden haver estat sobrevisquent al llarg de l'hivern, i amb les pluges, com dic, i l'arribada que es preveu de la calor, doncs ens ha obligat a actuar abans. I, per una altra banda, també els tractaments els fem més extensius, no només ens centrem a l'estiu, sinó que està previst actuar fins al mes de novembre, que és quan sol arribar els primers freds i quan s'extingeix el risc.
El focus d'atenció als espais públics, que és allà on pot actuar-hi l'administració, són els embornals d'evacuació d'aigua i allà on poden haver-hi acumulacions, sempre i quan siguin de petites dimensions, perquè, com recorda el Consell Delegat de Salut Pública, el mosquit tigre no se sent còmode per fer la posta d'ous i reproduir-se allà on hi ha molta aigua.
En una piscina o en una bassa o en qualsevol lloc on hi hagi aigua en moviment o en grans quantitats, el mosquit tigre no es reprodueix. Per contra, el mosquit tigre sí que es reprodueix en petits recipients, com poden ser testos, cendrers, un cendrer que tinguem a l'aire lliure, plou, no el buidem, pel que sigui. En 4 dies es poden pondre els ous i en 10 dies tenim un mosquit tigre adult que ja està volant i ens està molestant i ens està picant. Per tant, és molt, molt important que agafem aquesta consciència.
S'apliquen tractaments larvicides que tenen una efectivitat de 6 setmanes, per la qual cosa cal repetir-los fins al moment en què baixen les temperatures. Amb tot, es recalca la importància que a nivell particular també es prenguin mesures de prevenció de l'expansió de l'insecte i mantenir-les fins ben bé al mes de novembre. De fet, l'afectació parteix en un 90% dels casos d'espais privats, que poden ser grans finques o bé un balcó d'un pis.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
Càritas Parroquial de Calella fa una crida per aconseguir voluntaris per la tradicional trobada de la gent gran. Aquest diumenge, a les 11 del matí, es farà la 15a trobada parroquial de la gent gran. Els voluntaris es concentren, com cada any, a les 10 del matí, al carrer Sant Antoni 7, davant l'antiga seu de serveis socials. Des d'aquest punt es desplaçaran fins a diferents residències geriàtriques per tal de recollir els avis i àvies per portar-los a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau. La secretària de la Junta Gestora de Càritas Calella, Maria Rosa Comas, ens ha explicat en una entrevista al Bon Dia quina serà la tasca dels voluntaris.
A veure, el que interessa quant a voluntariat, alguna persona que es pugui apuntar a les 10 del matí per anar al carrer Sant Antoni, allà on abans hi havia els serveis socials, el Sant Antoni número 7, perquè allà hi haurà la trobada dels voluntaris que ja tenim i dels que s'hi puguin afegir, perquè llavors reparteixen a quines residències té que anar per acompanyar algú que, no, que vagi amb cadira de rodes o caminant, no, perquè caminant ja hi haurà un bus que els portarà cap a la parròquia. És això, anar a les residències i portar-los fins a la parròquia i llavors tornar-los a la residència. Ja.
Un cop arribats a la parròquia, els avis i àvies participaran de la missa dominical i després a la plaça de l'Església es farà un petit aperitiu amenitzat amb música.
A les 11 hi ha un acte a l'Església amb un petit concert a càrrec dels veterans de Can Salom, mentre van arribant els que, la gent gran, però a les 11 comença un petit concert i a les 11:30 hi ha la celebració de la missa, que aquest any coincideix que és el dia de Corpus.
Sí, i tant.
I se celebra la missa i seguidament, quan acaben, es fa un petit pica-pica a la plaça de l'Església, el temps fins a la una de portar-los a dinar a les residències. I aquest pica-pica està amenaçat amb música d'ambient.
Les persones que vulguin fer de voluntaris a la trobada de la gent gran poden trucar ja als serveis socials a Calella o bé anar directament diumenge al carrer Sant Antoni 10 a les 10 del matí. Més coses, més qüestions. L'Assemblea Nacional Catalana Calella per la Independència, Òmnium, Montnegre, Sumater, Joves per la Terra i els partits polítics Convergència Democràtica, la CUP i Esquerra Republicana posen en marxa una campanya amb l'objectiu d'explicar als ciutadans què és el que poden fer a títol individual en matèria de sobirania fiscal per col·laborar amb el Parlament de Catalunya. Els membres d'aquestes entitats civils i partits polítics faran demà dijous a 2:15 una concentració i la presentació de la campanya davant de l'oficina de recaptació de la Diputació situada al carrer Barcelona 20 de Calella. A nivell individual, lliuraran també les dades fiscals mitjançant còpia de la declaració de la renda de l'any passat, del 2015. D'altra banda, divendres de la setmana que ve, el dia 3 de juny, han organitzat una conferència amb el títol Els nostres impostos a Catalunya, a càrrec de l'Hisenda Paluzzi, de Gana, de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Serà a les 8 del vespre a la cooperativa L'Amistat. L'Arxiu Històric Municipal ha rebut una donació de la família del músic Josep Subirà. Les filles del músic Josep Subirà, músic i compositor nascut a Calella, han donat a l'equipament calellenc diverses partitures, autògrafes, esbossos, quaderns d'estudis d'harmonia i altres documents, així com també les batutes originals dedicades al mestre qui va fundar la Societat Coral Llevantina Calellenca l'any 1915.
El material donat per Maria i Antònia Subirà Garrido s'han incorporat al fons de l'Arxiu Històric Municipal de Calella i actualment es troba en fase d'estudi per a la seva correcta descripció, segons informa l'Ajuntament de Calella. Josep Subirà va néixer a Calella l'any 1900 i es va dedicar a l'ensenyament musical i a la composició de peces per a cor, sardanes i música religiosa. Va ser el fundador de la Societat Coral Llevantina Calellenca i de l'Orfeó Centre Pinedenc. Va morir a la població veïna l'any 1951. Des de l'Ajuntament de Calella s'ha emès una nota pública en què agraeix la donació de la germana Subirà, així com la predisposició de la direcció de la residència Obra de Maria i de Josep Maria Jué.
Gràcies, Aleix. I a partir de demà dijous es podrà menjar un menú amb estrella Michelin per menys de 20 euros a Palafolls. Ens ho explica des d'allà Jordi Pratsavalls.
Demà dijous obrirà el Trotzi Restaurant, el nou local regentat per Víctor Trotzi, el cuiner argentí, que enceta una nova aventura després d'aconseguir una estrella Michelin al capdavant dels fogons del Magnòlia d'Arbúcies. Trotzi s'ha instal·lat al nostre municipi, a Palafolls, amb un restaurant davant mateix del Cap de Salut, des d'on desplegarà el seu projecte més personal. El Trotzi Restaurant posa a l'abast dels comensals un menú setmanal d'alta gamma de base catalana, però amb un preu preu molt ajustat. De fet, el menú del restaurant costarà 18,90 euros, un preu molt per sota del que costaria un restaurant amb estrella Michelin.
No es un restaurante elitista para nada, o sea, lo que queremos es que la gente, todo tipo de público, pueda venir a probarlo. O sea, hay mucha gente que dice, oh, estrella Michelin, ¿no? Y se tira para atrás porque dice, aquí como mínimo me van a clavar, ¿no? Es lo que dicen. O sea, nada que ver. Aquí estamos ofreciendo un menú que en cualquier otro restaurante de este tipo te puede salir a, ya sabemos, unos 50 euros y aquí puedes comer por menos de la mitad. La idea es no regalar lo que estamos haciendo, pero prácticamente es una especie de promoción, ¿no? Porque es un menú súper completo y muy diferente y, bueno, sobre todo rico la cocina que siempre hacemos, ¿no?
El restaurant tindrà dos espais diferenciats, un espai bistrot, més informal, on poder gaudir dels menús diaris al migdia i d'una proposta de tapes a la nit i als caps de setmana, i un segon espai, un club gastronòmic que només funcionarà sota reserva prèvia i que és el Joguet del Xef Argentí. El Trotxe Restaurant s'inaugurarà demà dijous i obrirà diari, excepte els dimecres, que tancarà per descans de personal.
Gràcies, Jordi. Arriba una nova entrevista de la Quinzena Solidària.
Avui ens hem desplaçat fins a la plaça Maresme de Calella perquè volem conèixer la DIAM, l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Volem saber qui són, com treballen, com s'organitzen, sobretot la feina tan important que fan. I aquí, al meu costat, hi tinc la Maria Arellano, que és la presidenta d'aquesta entitat. Maria, moltes gràcies, benvinguda.
Bones tardes, gràcies.
Ens agradaria que ens expliquéssiu una miqueta què és DIAM, per conèixer-vos.
Bueno, DIAM va néixer ara fa 12 anys, va néixer que en principi, bueno, comença per una família, no?, que es diu la família Aro, conjuntament amb uns altres amics, no? Funden el que és en el seu moment l'entitat i l'entitat de mica en mica s'ha anat expandint cap a diferents poblacions de l'Alt Maresme, no? Uh-huh. Inclús moltes que estem a la selva, que tenim famílies que s'adrecen des de la selva fins a nosaltres. L'entitat neix sobretot amb la idea de reivindicar i de lluitar contra les barreres arquitectòniques i després hi ha un moment puntual que comencem a treballar el que és la infància i l'adolescència, sobretot el que és dintre de l'àmbit de donar resposta de el que és a l'oci, de el que és a l'esport, d'assessorar a les famílies el que s'hi toca per llei, els pares, fer una mica d'acollida al principi. Heu de pensar que quan un infant arriba amb una família i en un moment puntual hi ha aquest punt, no?, d'acceptació, com a mínim ajudar-los a portar. És el punt més potent, no? I dintre de tot això, pues, és el que us dic, com a mínim hi ha coses que no sé si hem de desplaçar a Barcelona, que a Barcelona ja es dona molta resposta a moltes coses, o adreçar-los a vegades, pues, a llocs que potser nosaltres no tenim el servei, però sí que tenim la informació i adrecem a les famílies.
Uh-huh. I quines són les principals necessitats o aquelles principals qüestions a les quals vosaltres treballeu i les famílies que venen a la vostra entitat i que en formen part necessiten?
Bueno, nosaltres tenim un cau, que ho fem els dissabtes a la tarda, cau, casal, però per nosaltres és un cau, en el qual el dissabte a la tarda ho fem dintre de l'espai cedit, no?, que és l'espai Aloc, que és una escola, i se fa de les 4 de la tarda a de 4 a 8, no? Això és cada dissabte. Després, cada quan hi ha un per Nadal, Setmana Santa i ara l'estiu, i ara que estem ja en precampanya, doncs, bueno, de tornar a iniciar això, no? Aquí és un espai on hi ha famílies que les seves filles són, o joves, perquè tenim de joves, amb unes edats de 20 i algo, 30, no? Pues és una mica de donar un espai de respir, de que aquell dia, pues, la família pugui anar de compres, pugui gaudir amb els germans, que a vegades els germans són un punt que, clar, vulguis que no, et serveix molt a l'altre, no? O que senzillament, com jo dic, que vulguin estar en el sofà, no? És un dret. I aquest és un dels espais que tenim. Després tenim el de natació, que va néixer, és el més antic, que va néixer pràcticament fa 17 anys, no ho recordo bé, de les mans de la Federació de Paralítics Cerebrals i de Físics, Ho fem a Can Xauvet, va costar una mica trobar una piscina que estigués el més adaptada possible i que, bueno, que se pogués fer l'activitat, no? Uh-huh. I bueno, van començar ahir, van començar a les 8 del matí, era una hora bastant...
Déu-n'hi-do, a les 8 del matí.
Recordo que sí, que les famílies van dir que sí, no? Uh-huh. I pensa que les famílies, algunes venen de Lloret, uns altres venen de Calella, uns altres venen de Casa de la Selva, alguns venen de Caldes de Malavella, Pineda, Malgrat, Palafolls, uh-huh. O sigui, és una de les activitats que fem. Actualment se fa anar creixent, actualment se fa dimarts i dijous de 6:30 a 7:30 una hora, més l'altra hora o mitja hora que fem, en el qual l'infant ha de prendre unes mesures de dir d'autonomia, no? Que s'adutxin, que ho vagin fent, és igual, ja sabem que el temps no seran 5 minuts, que és més temps i s'han de vestir. I l'altre que estem fent és el de futbol. Aquest futbol, nosaltres, o sigui, com a entitat, promocionem l'esport, sobretot en grup. Quan se treballa en grup, les normes han de ser per tothom igual. Mm-hmm. Cada una s'adaptem una mica, però intentem que el grup d'això... Sí, i ho fem conjuntament amb el Racing Pineda, que va ser un club que se va acollir, no? Dintre d'això, bueno, pues aquest any hi ha dos lligues, una que és la Lliga de Paràlisi Cerebral, i l'altra lliga que es diu Cap Nen Sense Jugar. Uh-huh. Aquest és una lligueta que la fem diferents clubs aquí d'arreu de Catalunya, en el qual els nens o nenes o joves, independentment del tipus de discapacitat que tinguin, ells poden jugar. Uh-huh. No hi ha norma. Moltes vegades no se compten ni els gols. Ah, és que no és lo important comptar el gol, l'important és que se sentin que estan participant, que estan amb el grup, ells ho celebren igual. Home. Però nosaltres com a adults intentem, doncs, bueno, que és una mica d'educar, no? I igual, llavors aquí en tots els projectes comptem molt amb el voluntariat. L'entitat fa temps va crear un projecte de voluntariat i tots els nostres voluntaris quan accedeixen a nosaltres, a part de firmar un compromís de confidencialitat, també se s'hi fa un contracte de voluntari, no? En el qual se s'hi dona d'alta i tot va molt regulat, i per si prenguessin mal fent aquella activitat, pues faltaria més, no? Uh-huh. Té que haver-hi una resposta per part nostra. I després d'això nosaltres el que fem és certifiquem les hores. Uh-huh. Aquestes hores que en un moment donat, doncs, hi ha joves que s'hi va molt bé perquè entren dintre del que ells puguin arribar a estudiar, no? Si fan cicles formatius esportius, si fan atenció a la dependència, tot això perquè ho certifiquem per hores. Bueno, nosaltres convidem a que quan entra més gent jove, perquè
sempre falta gent,
sempre falta gent, no? Però que estem molt contents i que som molt participatius, que hi ha gent molt jove, que alguns són joves que porten amb nosaltres que potser tenien 12 anyets. Uh-huh. I continuen, no?
Molt bé.
Pues bueno, també fem cosetes com anar a fer fires, fent fires, fent campanyes de sensibilització, per exemple, participem aquí a Calella, hem participat alguna vegada en diferents fires, fira de salut, la fira de l'Alt Maresme. Sí. Tenim una nostra companya, la Maria José, que cada any, la Maria José Serra, que cada any fa els plats per l'Hospital de Calella.
Sí, intentem la mostra de plats.
La mostra de plats. Uh-huh. Bueno, és una suma de que cada un fa el que pot.
Després, I sou.
I som dintre de les nostres possibilitats, perquè som petits i tot això és sense ànim de lucre. Uh-huh. Després això tenim el projecte d'assessorament jurídic, que ja és un senyor, és advocat, ell mateix també ja ho diu, jo tinc una paràlisi cerebral, i dintre de les seves capacitats, pues, bueno, dona tot aquest assessorament i hem donat molt d'assessorament a moltes famílies, estan molt contents, no? Uh-huh. Hem tingut, tornem a reprendre ara una altra vegada el que és el servei de fisio.
Sí.
De fet, dintre de lo que és el projecte de natació tenim una entrenadora que és fisioterapeuta i és específica per això, no? Després hi ha un altre projecte que jo crec que molt el coneixen, que és que l'entitat porta a terme fa molt de temps una campanya de recollida de taps.
De taps?
Taps de plàstic.
Sí.
Això per nosaltres sempre diem que és aquest tap no mora quan ha fet la seva tasca, per dir-ho així,
quan,
no?
Quan ja ens hem begut el...
No. Hi ha molt de tasques que són reciclables i el que fem és que aquest TAP, sempre diem el mateix, no? A nosaltres com a entitat es ajuda molt, no? És feina, perquè tot ho és, però sí que és veritat que tenim uns punts de recollida, aquí a Calella n'hi ha diversos, en el qual la gent meravellosament ve, es avisa, no escolteu, ja tenim, quan podeu passar? O sigui, intentem fer una mica, perquè clar, és allò, no? Venir, recollir tot, no? I després d'aquestes, doncs, llavors ve un camión, que sols, que la recicladora està a Olesa de Montserrat.
Caram.
Venen, es recullen, hi ha un senyor que es recull els taps, amb la qual cosa, amb el fet de recollir taps, no només nostres, sinó d'altres entitats d'arreu, estem donant feina a un senyor que estava a l'atur. I quan arriben allà, estem donant feina a persones amb discapacitat intel·lectual o límit. Vol dir que aquest tap dona feina. I a nosaltres com a entitat, doncs és un suport, no? L'any passat, si no recordo malament, penso que van recollir, no sé si van ser 11 tones, em va dir la persona que porta això, en Josep Maria Mora, que és el tesorer i el que s'encarrega més d'aquest tema. I bueno, Josep Maria Mora, en Lluís Pi, la Maria José Serra, jo, tal, o sigui, entre tots ho fem, no? Però sí que és veritat que hi ha dues persones que ho porten molt més, que és en Lluís Pi i en Josep Maria Mora, no? Bueno, doncs és una mica tot això. Després, una altra cosa que l'entitat fa és... No tothom li agrada futbol, i no tothom li agrada la natació.
Sí.
Però sí que moltes vegades nosaltres adrecem a aquestes famílies, doncs bueno, allà on hi ha algun club que acull nens que puguin practicar l'atletisme, com que ho sabem. O el que vol practicar ciclisme, perquè hi són. Sí. O el que vol practicar neu. O sigui, nosaltres a través de la nostra entitat, per exemple la meva entitat amb la qual tenim una molt bona afinitat és Play and Train, ells porten a terme els programes de surf i de neu i snow. Clar, doncs, molt d'aquests nanos el que fem és això, o a vegades des de la Fundació Johan Cruyff conviden a la nostra entitat a que participin nois o noies de les activitats que ells fan.
Molt bé.
Pot ser pàdel, pot ser una pentatlón, pot ser un atletisme, pot ser una hípica, pot ser moltes coses.
Vaja, que pel que em dius, Maria, sou un suport bàsic per a aquelles famílies que tinguin un fill amb discapacitat, que no només és una discapacitat física moltes vegades.
Exacte.
No? Normalment la gent, quan parlem de discapacitats, el primer que li ve al cap és una cadira de rodes, l'imaginari popular és així, però en canvi les discapacitats van molt més enllà.
Sí, hi ha les físiques, les psíquiques, visuals, audiovisuals... Abans ho comentava, una persona que pugui tenir un TDAH també ho és, visuals, clar, jo ho entenc, no? Una persona que va en cadira de rodes, la seva mobilitat realment és reduïda, no? Però moltes vegades no pensem en el que és visual i realment els carrers, realment els passebres, realment moltes coses no estan adaptades per ell. Nosaltres ara acompanyat d'en Gerard Estebanell, que porta a terme un projecte que és Gossos d'Assistència i bueno, es diu així, estem també una mica portant això a les escoles, perquè moltes vegades aquests gossos més aviat no s'han de distreure de la seva tasca que fan, perquè per exemple amb un nen que és autista, l'altre dia ho explicaven, no? El nen que és autista ja rep una informació, però en un moment donat se li pot oblidar que, on que el semàfor està en vermell, no pot travessar, perquè no, potser no hi ha una senyal acústica que li recordi o alguna cosa, no? Què fan aquests gossos? Es posen davant del noi.
Ep, ja no pots passar.
Vull dir, que hi ha molts recursos que, quan parlem de discapacitat, és cert, no? El que es va en cadira de rodes, va en cadira de rodes. Però moltes vegades s'oblidem de l'altre, no? Hi ha les malalties minoritàries o rares, es complexa, les famílies a vegades no saben on anar a demanar ajut.
Per això hi sou. Per això hi sou.
Ho intentem, com a mínim ho intentem.
Exacte. I a més, Maria, també, com a presidenta, també una persona afectada en aquest cas, no? Perquè tens un fill que pateix una discapacitat i en aquest cas és molt admirable, crec jo, des del meu punt de vista, el fet de de ser una persona doncs, afectada, que té unes necessitats, que necessita ajuda sí. i que es presenta d'una entitat per ajudar els altres. És a dir, quan necessiten que t'ajudin a tu i ajudes els altres. Solidaritat ha de ser això.
Sí, sí, la veritat és que com qualsevol president que està dintre d'una entitat dius, ui, ja, oh, que goto, no? Però després és que ho reconec, no? Quan estic amb els nens fent esport o estem allà fent alguna cosa, estic amb la meva companya que algun dia pues anem al cau i tot això, veig que se me passa tot, no? Ho reconec. Llavors, quan veus que estàs, col·labores amb una família i aquella família realment és que pues, t'ho està agraint, no? Dones molt. I sí, tenia el meu fill, es diu Daniel, té paràlisi cerebral, i l'única cosa que és el que sempre hem dit, paràlisi cerebral no hi ha un remei. En paràlisi cerebral abarques moltes coses, o lesió cerebral, no? I és el que es diuen, no?, a l'Institut Goodman, no?, moltes vegades, perquè molts d'aquests nanos, alguns van a l'Institut Goodman i l'entitat amb l'Institut Goodman també en tenim un feedback, no?, d'adreçar nens. És rehabilitació. Rehabilitació és tractar-los dintre de la normalitat. De vegades podem incorre en dir, bueno, com que està així li hem de passar, pues a vegades més aviat no ho fem massa bé això, clar. Perquè clar, després costa molt reconduir i això és com, bueno, potser no queda bé que ho digui ara, no? Però això és quan a un bebè li permets coses que després va creixent. Clar. En els nostres fills, des de petits, a tots, els hem de tractar dintre de lo que és un ser humà, amb la normalitat, no? Lo que no li permets a un, intenta no permetre-li a l'altre. Això s'ajuda a créixer.
Exacte.
És durillo.
Sí, no?
Però ajuda.
Però el teu fill està estudiant fora?
Sí. Ell està estudiant fora, va acabar, ha estat dintre del que ha sigut l'escola inclusiva, dintre de les seves suports educatius. Ha estat en l'Institut Joan Coromines, dintre del seu suport també, i quan va acabar això es va plantejar que ell volia fer arts gràfiques i bueno, van estar començant a anar a mirar per Barcelona i dintre de Barcelona pues, bueno, van sortir quatre centres escolars que el van admetre. Era una lluita perquè les famílies que vivim al Maresme sempre comptem en que no tenim la mateixa puntuació com que viu a Barcelona. Però com que en aquests centres escolars el que fan és que miren a l'alumne i el mateix alumne, sigui en Daniel, sigui un altre, el que fan és que s'hi fan unes proves d'accés. Bueno, ell va poder accedir per als seus propis mèrits, no? Ha pogut accedir, bueno, és una satisfacció personal.
Exacte.
La veritat és que sí, eh?
I tant.
I bueno, i amb això pues, estem molt contents perquè ara més nois, noies poden tenir, hi ha un camí fet i ara poden seguir el resto de companys, no? És exactament igual que qualsevol noi, noia que pugui anar en cadira de rodes i tingui que accedir a una universitat. Jo crec, sobretot la Renfe, hauria de posar ja els mitjans. Ja toca. Això és una reivindicació potent. Ja toca i crec que hauria d'haver-hi una mica més dintre d'aquestes estacions el servei Atendo. És que si creem autonomia, i si creem autonomia vol dir que aquella persona cada vegada tindrà menys a nivell emocional, no se sentirà... que sempre és una lluita, no sé, no? Jo crec que això és important. Aquí Renfe i totes les estacions, de veritat que és que haurien d'anar-hi ja tots a una.
Hi ha molta lluita.
Hi ha molta lluita.
I molta feina. I avui amb aquesta entrevista el que intentem és conèixer-vos una mica, conèixer la vostra feina, els vostres projectes, aprofitant aquesta quinzena solidària sí. que es fa a la ciutat de Calella, aquest sí. sidrau solidari, una miqueta com un pretext, com una excusa per parlar amb vosaltres, així sí. de forma més distesa, així amb una plaça com aquesta plaça sí. del Maresme. Doncs home, per saber una miqueta a qui sou, ens fa molta il·lusió poder-ho comentar, no? Perquè són uns dies que es poden aprofitar, si és de solidaritat s'ha de parlar sempre de solidaritat. Sí. Aquests 15 dies, home, sembla que hi pots donar una penta especial.
I la gent ho és molt, eh?
Sí?
La gent ho és bastant, sobretot nosaltres, el que nosaltres percebem és que quan dius ostres, és que estan fent la feina. Allò que és tan visual que ho poden palpar, doncs és molt receptiva a les persones, no? I bueno,
I una solidaritat que abarca tots els àmbits, i aquesta quinzena solidària que està dedicada a un lema concret, sí, que és la crisi dels refugiats. Clar, són àmbits completament diferents al que hem estat parlant fins ara, però també m'agradaria fer-ne una referència, algun comentari,
sí,
en aquesta crisi humanitària que ens estem immersos en aquests moments.
Sí, nosaltres, com a entitat, sí que és una entitat que sí que és cert que necessita recursos, val? Per tot el que abarca, perquè tot és el doble de costós. Nosaltres hem sigut solidaris amb tot això de refugiats de Síria. Uh-huh. Bueno, penso que tots són exiliats, que a ningú li agradaria trobar-se així, i que tenim que ajudar. I jo realment sempre, és el que vam plantejar, no? Dintre de tots aquests refugiats, té que haver-hi dintre d'aquests refugiats i el nostre col·lectiu. Són encara més febles. I nosaltres com a entitat hem aportat, hem ajudat i hem col·laborat, i bueno, sempre que pugui ho farem.
A vegades costa saber com col·laborar, Maria, amb aquesta, sí, amb aquestes crisis. A vegades el primer que se t'acut és enviar-hi material, potser diners, altra gent desplaçar-s'hi immediatament per intentar ajudar sobre el terreny. Costa, ben bé, saber, sí, què fer.
Nosaltres el que hem pogut fer ha sigut fer una campanya, i dintre d'aquesta campanya, pues, durant 15 dies, 20, aquella carregada de tancs, que, per, uh-huh, que va, quan va arribar els diners, nosaltres ho vam destinar per la campanya de Síria. Uh-huh. Ho van comunicar que en aquell moment puntual, pues, aquella recollida aniria, ho l'entregaríem altruistament, pues, per Síria, no? Uh-huh. També hem col·laborat amb unes altres campanyes, amb unes altres poblacions, en el qual, pues, hem aportat, pues, bueno, el que cada un ha pogut, no? Pues, hem pogut col·laborar, pues, aportant plats casolans. Hem fet. Mm-hmm. El que passa que, bueno,
jo... Són conflictes immensos.
Són conflictes immensos.
Malauradament ningú en té la solució, ni entitats grans ni entitats petites, no, per descomptat. Però crec que això que ens has explicat, Maria, demostra el fet de que ser solidari abarca moltes coses, i es, sí, pot treballar en un àmbit local i amb una problemàtica, doncs, que afecta sobretot els discapacitats, però que també la solidaritat aquesta és la mateixa que et permet ajudar amb, sí, altres conflictes molt més grans, sí, que segurament no acabem d'entendre per què estan passant, no, però que els tenim i també hi podem actuar d'alguna manera.
Jo crec que és el poble sempre... Més que els governs fan feina, però el poble és el que realment al final és el que dona el cop de mà. Mm-hmm. Sí, que s'agradaria posar a tothom, no, una mica a sebre, pues, el que acabes de dir, com realment arriba aquesta ajuda, però com a mínim te queda la tranquil·litat de que has col·laborat. Mm-hmm.
Doncs, Maria, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat aquesta estona, per haver-nos explicat qui sou, la feina que feu, que moltes vegades és una feina fosca, però que segur que les famílies amb qui treballeu ho agraeixen, sí, molt i ho necessiten.
Sí.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres ja sabem més bé encara qui és Adiam, perquè els coneixíem, com ara parlàvem amb la Maria, són presents en moltes activitats socials de la ciutat de Calella, per tant, els coneixem, sabem qui són, però ara sabem ben bé exactament a què es dediquen, i en aquesta quinzena solidària el que hem fet, doncs, és això, escoltar-los i saber exactament com estan i quins són els seus projectes. Una nova entitat que hem conegut avui des de la plaça Maresme en aquesta quinzena solidària de Calella.
Gràcies, Oriol, i ara arriben els esports. De fet, els esports des de la vessant social, i és que la penya solera barcelonista de Calella celebra aquest vespre una nova edició del Memorial Mario Mun, un acte en què els membres de la junta directiva de la Solera premien un jugador del Barça B per tenir una major projecció per arribar al primer equip de futbol del Futbol Club Barcelona. Enguany és la 14a edició d'aquest memorial, i l'escollit ha estat Carles Alanyà, que agafarà el relleu d'Alejandro Grimaldo, premiat l'any passat. Fins al moment, la solera barcelonista de Calella ha premiat jugadors com ara Andrés Iniesta, Albert Jorquera, Damià Abella, Rodri Bojan, també Thiago Alcántara o Marc Bartra, entre d'altres. El sopar del Memorial Mario Mun, que es farà al restaurant Atrium, tenen previst assistir també els directius del Barça B, Josep Maria Huguet i Josep Maria García Maranges. Ara pausa i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Avui poques novetats caldrà esperar en la situació meteorològica. Com ahir, s'espera un temps estable i ambient assolellat a tota la comarca. Hi haurà alguns núvols prims, però seran això, núvols poc importants, alts o mitjans, que no deixaran precipitació. Per cert, que aquests núvols han fet que aquesta passada nit les temperatures hagin estat relativament suaus, han pujat, per tant, les mínimes, i avui les màximes també seran més altes. Si ahir s'enfilaven cap als 21 graus, avui ja s'aproximaran als 23 i demà als 25. I és que s'espera que les temperatures al llarg dels pròxims dies tinguin tendència a anar pujant, conseqüència d'una pertorbació que hi ha cap a l'oest de la península Ibèrica, que ens envia aquests núvols prims, però sobretot una massa d'aire més càlida des de la zona nord del continent africà que creua la Mediterrània i que arriba aquí, doncs, provocant aquestes temperatures més altes. Per tant, de moment, les properes hores continuarem parlant dels termòmetres que aniran cap amunt i, com dèiem, avui situació tranquil·la amb aquests vents en règim de marinades que aquesta tarda, com a molt, seran lleugerament moderades, més o menys com ahir, i amb una situació marítima dominada pel marjol amb petites àrees de maró poc importants. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que continuarem amb un temps setmanal d'avui, amb més estones en sol, fins i tot, si hi ha algun núvol prim serà molt poc important, en conjunt ambient assolellat i el que dèiem abans, temperatures fregant els 25 graus, fins i tot en algun punt de l'interior de la comarca es podien superar els 25. Els vents continuaran febles de cara a demà, en règim de marinades del sud-sud-oest de cara al migdia i la tarda, mentre que la situació marítima estarà tranquil·la. Mar arrissada i àrees de marjol poc importants. Demà passat, de moment, es mantindrà exactament la mateixa situació i dissabte el temps podria canviar una mica. Es podrien formar tempestes cap al prelitoral, sembla, amb els mapes d'avui que no arribaran aquí a la costa, però sí que tindrem un increment de la nuvolositat i un lleuger descens de les temperatures durant la recta final del dia.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a les 2 de la tarda, i a les 8, una nova edició de l'Info Vespre presentada per Dolors Liauri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.